A partir d'ara comença Cent Digital.
Bé, i estem així una volta més amb Cent Digital. Hola, benvinguts a tots i al nostre podcast. I res, avui anem a continuar amb aquest capítol de la intel·ligència artificial, centrant-nos en una intel·ligència que ha crescut, diguem, més que les demés, encara que dins del tema pues, sentirem ahir parlar d'alguna altra.
Ahir n'hi ha una baralla que, clar, el que és primer pega dos voltes, però bueno, després ja ho comento.
En estos capítols pues, hem parlat d'ella, del ChatGPT, i ens centrarem en ella, però bueno, en unes pinzelles de tot, però volem centrar-nos, perquè ho hem fet en estos capítols que ens haureu sentit, hem parlat un poc de tot, però volem fer ixe xicotiu esforç en parlar d'una concreta i que entengueu un poquet més del tema. Però antes que res anem a parlar de les notícies, i unes d'elles són el repte del 6G en la intel·ligència artificial i els taxis voladors, algo que ara pues, està parlant-se, però sobretot a mi m'interessa el 6G. Què et pareix que ja estiguem parlant del 6G quan encara pareix que encara no tenim ni el 5G a punt?
Pues em pareix que les tecnologies es van ser més que mos dona temps a implementar-les, no? Dona la sensació de que la cosa va tan a pressa, antes eixien noves tecnologies, tardaven anys, després ja, però ara és que dia que passa, dia que n'hi ha coses noves, mos acacen.
Sí, a més, bueno, però este cas també, no? Té una component ahí política. Recordem que el 5G va ser Huawei el precursor i va anyaure tota aquesta guerra, en este cas, tecnològica entre Xina i Estats Units, perquè dient que con la majoria de dispositius eren de Huawei, pues espiarien a través d'esta tecnologia, i s'ha buscat també pues canviar la tecnologia de la manera més ràpida possible, no? Però és veritat que la evolució quasi no es dona temps ni a provar quasi el producte que acaba d'eixir.
Sí, fa anys ja així vam tindre uns que parlava que havien provat 50G, uns radioaficionats, no sé si te'n recordaràs.
Sí, la veritat és que el món de la radioficció és espectacular i això té la base ahí, no? De tot sí, el que sí. És aquest tipus de tecnologia i les ones, pues, sempre radioaficionats, sí, hem sabut utilitzar-les des de fa molt de temps i en apareix molt més rudimentaris que els que tenim ara.
Sí, telecomunicacions, està clar que n'hi ha està l'enginyeria de... Però sí, abans els radioaficionats, clar que n'hi havia enginyeria, però radioaficionats fent cosetes.
Haig de dir-te una altra notícia, a veure esta que el pareix. Creen una pasta de formatge impresa en 3D i cuinar amb el làser. Te la menjaries, que el pareix això...
No sé algú què farà, però... Sí. Però el làser deu cremar prou, no? O que poden regular la temperatura del làser perquè no ho creme.
Bueno, ja sabem, jo trobo que molta gent ho haurà vist en no sé, en pastes d'aniversaris o coses així, que utilitzen tinta,
sí,
tinta comestible, no? Que sí. Utilitzen per a fer...
decorats.
Els decorats en les pastes, doncs aquesta seria aquesta tinta comestible, ell llançant la impressora 3D i el moment de cuinar-li la part de calfar alguna part de la pasta lo faria el
làser. És curiós com controlen
està feta, o sigui, l'han feta. Sí, sí, el que passa és que en la notícia apareix una imatge molt xula de la basta, però no diu que no és ixa la imatge correcta. No queda tan deliciosa a la vista com apareix en la imatge, però sabem que totes aquestes coses són qüestió de temps, el perfeccionar-les i deixar-les pues, adequades a la visió, que a la gent li agrada molt també mirar la part
es
menja externa,
per ulls, no?
Menja pels ulls, sí, i després hi ha la part interna que també, no? I bueno, este és tecnològic, però clar, és un tecnològic així com més rudimentari. Jo ho havia sentit crec que alguna volta, però ara m'ho he vist com a notícia, un invent xinès que és per a donar besos a distància. És un aparell sí, que simula uns llavis i quan sí. L'altra persona fa...
Però és en llengua?
Ahí has indagat molt, ahí no sé... No he llegit tan profundament la notícia, però ahí ja deixo els espectadors però sí que és veritat que cada un té l'aparell, no, diguem, en cada una de les persones que es donen el bes i, bueno, pues, quan tu... expressa aquest bes, l'altre recibeix en aquest aparell el mateix bes, en la mateixa... Mateix,
no, el mateix, no sé.
Mateix no és, no?
No.
El mateix no és.
Les besaes, això, de... la pandèmia es veien acabar, ara tornen...
És veritat que moltes voltes un abraç quasi que mos vindria bé i millor, això també seria una bona màquina, anem a donar-los un invent, perquè aquí més en aquestes èpoques de pandèmia una abraçadeta estaria...
No, este invent és més higiènic, això sí.
Bueno, anem a deixar-ho així.
Deixar-ho, mos embrutem.
Ara tornem.
Sent digital entre el tema la intel·ligència artificial.
I estem així per a parlar de intel·ligència artificial principalment que diem i segur que pot sorgir alguna més, però en aquest cas i en aquest capítol volíem centrar-nos principalment en el ChatGPT i en la seva evolució perquè ha sigut bueno, extraordinària, no? És ara mateix una de les intel·ligències que més està parlant, sí, crec que està donant peu al coneixement d'aquest tipus de tecnologia que efectivament no és d'ara, però que ha crescut moltíssim, com són les intel·ligències artificials i el seu ús.
Sí, jo trobo que ha sigut la que ho ha meritjat, ha sigut el primer i el que ha fet que les altres companyies que tenien les intel·ligències, perquè Google tenia ahí la seva intel·ligència artificial i estaria fent-la utilitzar, però jo trobo que ahir Microsoft ha sabut jugar la seva base de donar-li diners a OpenAI i que li implementara i fer el ChatGPT. L'evolució del ChatGPT al 4, dient que Bing, el navegador Bing de Microsoft, ja estava utilitzant el ChatGPT 4 i n'hi ha molt que tocar com estan fent-lo evolucionar.
Sí, però, bueno, en primer lloc, així de començament, dir que és una intel·ligència artificial que la gent pot utilitzar i provar d'una manera senzilla, accedint a la pàgina de ChatGPT en OpenAI, la podeu buscar en internet, i tot, després de registrar-se, un simple registre i de manera gratuïta poden accedir a tot el potencial, bueno, no va dir tot el potencial de la ferramenta, però bueno,
no.
A un gran potencial de la ferramenta, però per supost per darrere hi ha moltes coses que no tenim accés i que la pròpia empresa sí que tindrà, no? Però que al final és una ferramenta que aprèn de lo que l'usuari li demana i va cada volta enriquint-se i sent més
perfeccionat,
no?
Però jo no sé, havien dit que no la deixaven aprendre de l'utilització, no ho sé, jo suposo que sí que la intel·ligència tindrà la seva evolució conforme van utilitzant-la i conforme van és evident que de les preguntes que li feien els prompts, que es diuen ara escriure un prompt, ara la nova paraula és prompt, pues, però que sí, la implementació de més APIs al GPT-4 és el que fa que siga molt interessant, perquè pots utilitzar altres ferramentes dins de la mateixa IA, i això és el que li dona el teu poder posar gràfics, imatges, i interactuar amb les imatges és el que li dona un plus, no? I que Microsoft la vagi a implementar en Bing és l'altra qüestió que fa que siga una ferramenta que estigui utilitzant-se en el navegador, un navegador que no s'utilitzava i ara està utilitzant-se, però és que des del navegador també pots utilitzar el Word, el PowerPoint, el Excel, o sigui que està implementat. Ara, si vols utilitzar-ho bé, paga.
Bueno, clar, sí, ahí sempre hi ha una part, però pot fer moltes coses, eh? Per exemple, li podem demanar que mos genere textos, no? Podem demanar-li que mos escriga algun document, que ens redacte algo relacionat en algun treball que volem fer, o no sé, mos pot traduir a idiomes, li podem dir que mos faci una traducció. Clar, jo també vull dir amb això que molts podran dir, bueno, però quan jo entrava en Google i li dia traductor, o li dia, també trobava aquestes funcions, no? Però diguem que les trobem disgregades en altres, en diferents plataformes o en diferents pàgines, i això el ChatGPT ho executa tot directament, i bueno, pues, qualsevol consulta que li vulgueres fer, pot fer-te una recepta de cuina, pot fer-te, bueno, pues, infinitat de coses que, sobretot, tu processes un text, l'escrius, i ell a partir d'ahí te ho genera, un codi font.
Li dius, vull un plat de 12 euros, i bueno, en els productes que porta, i ell ho busca, el diu les pàgines, bueno, però trobo que ahir en això és un esbanç gran, en la interpretació de les imatges, també la integració eixa que té en el navegador, per mi és el bot, seria que va més enllà de tot això. A mi el bot és la integració que farà quan aparega el Windows 12. Ahí serà el bot important, que no farà falta el que esteu parlant. Pràcticament el teclat podrà ser-ho tot a base de veu.
Efectivament, cada volta... Això és un poc la idea, no? Que està buscant-se des de fa temps. El que tot siga més
interactiu
i directament sense tindre, bueno, de fet en les cases domòtiques, quan parlem en un Alexa, quan parlem en el mòbil, en qualsevol assistent ha sigut ja incluït aquest tipus d'intel·ligències artificials, i nosaltres parlem amb elles i elles executen, pues, a partir de lo que senten, pues, i a partir de lo que coneixen de nosaltres, perquè també la resposta d'elles s'adapta a les nostres necessitats, entre cometes, o això és el que tendeix a fer una intel·ligència artificial.
Ahir, Cíntia, del ChatGPT, el que ha llegit que està volent-se fer és que es puguen implementar IES en codi obert dins d'ordenadors amb poca capacitat de processament, com seria una Raspberry 4, una cosa d'aixes, ordenadors de 500 euros, 500 o 600 euros. Clar, implementar ahir una IA, pues, és prou, que és, per mi és quan els principis dels ordenadors, no sé si, clar, eren mainframes, eren grans mostres, i clar, es parlava de que mai IBM no va vendre ordenadors, s'emportaven l'ordenador a casa, però era això de tindre un ordenador a casa, IBM va dir que això era impossible, impensable, tot es faria, pues això de la intel·ligència artificial a mi està passant tres quarts del mateix. N'hi ha grans intel·ligències artificials, sí que n'hi ha unes estructures, clar, o fa falta una potència elevada per manejar totes les dades i el processament de tot això, però per mi, i sobre el que he llegit, està fent-se que es pugui adaptar la IA a un aparell, a un ordenador, i les dades que les arreplegui al núcleo o per internet, que vagi arreplegant dades, o no sé si estarà implementar una app en un ordenador i des d'ahir processarà les dades que tu puguis tindre. Això per a una empresa serà important, perquè ja no patiràs per tu estar en un servidor donant les teves dades com a empresa, ja no tindràs tu les teves dades fora, les manejaràs des del teu ordenador, tindràs la teva infraestructura d'intel·ligència artificial, tu no farà falta que estigui al núvol.
Al final, una de les coses que jo crec que la gent també podria pensar és que mos puga tornar com a més, o sigui, que no utilitzem ja mentalment el cervell per a pràcticament res, perquè li ho demanem tota la intel·ligència artificial.
Però tens que pensar per demanar-li.
Efectivament, jo crec que en molts casos, perquè clar, si li diem fes-me un poema, escriu-me una cançó, qualsevol cosa que pugui imaginar, hi ha algunes intel·ligències artificials que hem dit així, que el pinten un quadre, el creen un vídeo, li pots fer, no sé, fer-me un... No sé, unes directius per a fer un vídeo de TikTok, i clar, i al final dius, bueno, la imaginació es podria perdre, no? Però és com l'aprendre com aconseguir dir-li coses per a poder traure-li un partit major, també genera que la gent acabi canviant la manera de pensar, però no quedant-se sense pensar, no? Jo crec que és una cosa que molta gent identifica que serà... Pues molt, la vida sedentària, cada volta més burros, cada volta servei més venut, moltes voltes apareixen com aquestes imatges, no? Que tot això ens deixarà com més retrasats, bueno, no sé, podria ser, però jo crec que en general la gent tendim a anar a més, no? I quan tens més temps lliure, no? Diguem, és com que tens més capacitat per a poder-ho fer. Perquè una cosa volia dir, perquè a Xina això pareix banal, no? Però imaginem si anem a crear una medicina, la medicina concreta, algo que solucioni algun problema medicinal que no trobem, no? Pues una intel·ligència artificial, a lo millor dient-li diversos paràmetres, podria ser capaç de trobar informació en tota la documentació de la que disposa i mostrar-nos una possibilitat de fer una medicina concreta. Que a lo millor sempre diem, no es fieu mai d'aquest resultat, però sí que el pot ajudar a orientar-te cap a una solució final, no? O sigui, que també té potències més allà de lo simple.
N'hi ha IES entrenades per... Les proteïnes diu que és una cosa molt complexa de crear, però que tu dius, en medicina, doncs n'hi ha una IA que hi ha fet de crear proteïnes i coses d'estes, i no és el que ajuda a trobar aquestes combinacions, no? Perquè això ho fan els metges per traure medicaments nous i això, ells fan combinacions, però tenen que anar provant combinacions. En la IA el que fa és provar moltes més combinacions que un investigador o...
Sí, la IA és possible que traga el resultat sense tindre que fer la prova eixa física que tenim. És pot ser capaç de fer aquestes proves i aquests ensaios de manera automatitzada i ràpida, perquè a més facilita, pues, potser la rapidesa a l'hora de trobar solucions a problemes també.
Bueno, jo el que trobi, per posar un exemple més fàcil, el que estem dient, és evident que la IA pot ser utilitzada per el que vulguem, per bé, per mal, o igual com un gabinet. És una ferramenta que té... Quan va iniciar les calculadores, vegeu algú que se vagi desaprès de sumar o restar perquè va iniciar les calculadores, pues... I jo trobo que és algo semblant.
El que no hagi après possiblement no serà per la calculadora, sinó perquè no ha volgut, no ha pogut, o per el motiu que siga, però no en si per el desenvolupament de la pròpia calculadora.
Jo el que sí, té... A veure, tu agarres un document en Word i té plantilles que el munten el document, si vols un document professional o conforme, te'l munta el document i dius, oh, quedes al·lucinat, tu saps això, la faena d'anar muntant un document professional, si no saps fer-lo, o una carta, o respondre a correus, automàticament el pot respondre a correus. Imagina't una persona que tinga que respondre a 100 correus tots els dies. Pues li costa tots els dies un per un anar, pues això fer automàticament, aquesta persona que gastava 2 hores per fer aquesta feina, pues ara gastarà en 5 minuts o en un minut, li apretarà el botó, respondrà a tots els correus, cada correu al seu. Evidentment que es tindrà que revisar, però ho farà automàtic. Pues jo, a mi, la meva forma de veure-ho, cau veurant del seu punt de vista, i si volen treure-li punta llapis, poden treure-li el que vulguem.
És veritat que és un món fantàstic, que nosaltres en els altres capítols hem parlat de avantatges i desavantatges de les intel·ligències artificials, però així, quan vulguem expressar ixa, no? Ixa concreta, sabem d'ara que el GPT-4 pues, ha evolucionat el xat GPT a millora, però també dir que bueno, pues, deixa el registre de lo que tu escrius, que era ahí, en la intel·ligència artificial, i bueno, pues, depèn de lo que tu li preguntes, pues, algunes coses, si estàs pensant en alguna cosa fora de lo legal, també queda d'alguna manera registrat en la intel·ligència artificial, i a l'hora d'expressar-te també solucions, te les expressarà pensant en que tu has buscat aquest tipus de coses, no? I sempre la gent acabarà buscant, perquè sempre tenim tendència a això, i la intel·ligència artificial contesta pel bon i pel malo. El que passa és que tenim una de les coses que he parlat en algun moment, estan capaces, entre cometes, i que, clar, si això ve d'una empresa externa, doncs sempre tenim aquesta tendència a pensar que estaran sesgades, no? Tindran contestar, podrien arribar a contestar el que interessa a determinats grans corporacions.
No creguis tu que no. Funcioni. Jo, conforme el que vaig llegir, no funciona així. No funciona per interessos de ningú. Perquè el que sí que estan estudiant és que n'hi ha experts que es noden les capes ocultes que té, eh? Ahir no sap lo que fa, i sí que estan estudiant a veure les capes intermitges eixes, perquè no sé si eren molts milions de capes que tenia una IA com el ChatGPT, no recorde bé les capes que tenia, però era una barbaritat. I estan estudiant a veure quan canvia el model, quan vota. O sigui, per entrenar, al millor tu vols entrenar una cosa fàcil i li dones 1.000 capes, però al millor a la que fa 20 ja té la solució mateixa de programació. Estan explicant que en programació de graus Celsius a Fahrenheit, no? Tu fas una operació en programació que tu ja li dius al programa el que els graus que són en Fahrenheit i els graus en Celsius. Quan a tu donen 2 mesures de graus Celsius o Fahrenheit, ell va provant i troba, perquè trobe quina és a veure, quin és els graus d'un i quan més té l'altre, no? Quin és, o sigui, si 10 graus en Celsius, quants graus en Fahrenheit són? Doncs pues per trobar això, no ho fa una operació matemàtica que fas tu, sinó ho fa la IA que va provant, al millor, quan fa 10-20 capes ja ha trobat la solució. Però al millor, si està ben entrenat, si no està ben entrenat, al millor no troba la solució. Això és... Ahí n'hi ha un...
Sí, el sistema de programació d'una IA és diferent a...
Diferent a la programació normal.
S'ha buscat una manera de que aprenga de tot el que anem dient, li va empapant, si va contestant a partir de tot això, i la veritat és que és una ferramenta adaptativa, i bueno, pues, el poder que comporta i el que ara mateix tot li donen, bueno, estan tot encaminant-se ahí, a aparells que siguin capaços de determinar i donar solucions per ells mateixa.
Però
si voleu planificar un viatge també ho podeu dir a la IA i segur que vol,
sí,
vol
però
planificar.
La evolució, si vos interessa proveu-ho, però la evolució que té, i jo em sorprèn que tots els dies n'hi ha notícies noves i apareixen coses noves i companyies Google han després l'altre que n'hi ha competència. El que he fet en este cas Microsoft i OpenAI ha sigut això, pues, desmuntar i que n'hi hagi una explosió, una competència entre ells, que això feia temps en Nvidia des de les targetes també està ahí a veure com pot aprofitar, sí, aprofitar l'ocasió per evolucionar.
Són les grans tecnològiques que estan ahí, sabem vale. que n'hi ha usos contradictoris, usos positius, usos negatius, tot ho tenim ahí, n'hi ha que valorar-ho des de eixa perspectiva de que sempre que es crea alguna tecnologia pues, sempre es pot utilitzar per unes vessants i per unes altres. Nosaltres en tots els capítols hem vist un poquet de tot i avui pues, vos hem parlat un poc de ChatGPT i de la tecnologia GPT d'OpenAI que per el boom que s'hi ha donat, no? Però n'hi ha moltíssimes i vos convidem a que les proveu
proveu.
Que vegeu un poquet d'aquesta diferència, no? Aquesta diferència que és que en general, pues, antes en Google pam, vos donava moltes pàgines relacionades amb una cosa i aquestes com que centra la búsqueda i te la llança a adaptar a tu. Diguem que això seria un poc la
però tu
la
no tenies la sensació de que la tecnologia havia tingut un paró, havia pegat un paró o sigui els ordenadors era com una cosa que ja estava ahí, s'havia quedat ahí un poc, les targetes gràfiques, els ordenadors, ja no tenia massa evolució. Això ha sigut un boom que es torna a parlar de tecnologia, evidentment.
Bueno, sí, estem nosaltres, en digital, parlant de tecnologia,
i esperem que...
de tecnològiques i seguirem parlant amb vosaltres en nous capítols i en noves sèries de 100 digital.
Fins al pròxim.
Adéu.